en un regne molt llunyà, on la pau, l'amor al pròxim, la cordialitat i la felicitat de majors i menuts regien el dia a dia, vivia un príncep molt aficionat al raspall, també conegut en molts llocs de València com raspallot, un joc molt antic que consistia en tirar la pilota molt baixa cap a l'equip contrari raspant la terra i en el que el jugador utilitza el ditó per a protegir la punta dels seus dits i no ferir-los. Estant un dia el príncep jugant en el carrer, llançà la pilota amb força i amb tan mala fortuna que pegà en el cànter d'oli que duia una dona i el trencà. «Perdone, senyora, ha sigut sense voler. Li en compraré un nou i li l'ompliré d'oli». «No et preocupes», li respongué la muller. «No degui passar pel carrer estant en marxa el joc». Encara que la dona li llevà tota responsabilitat, el príncep pareixia seguir afligit, aixina que la bona muller, veient el seu abatiment i pensant que el jove no era feliç, li suggerí: «Per què no vas a buscar la mort de les tres taronges? En ell segur que trobes el que realment vas buscant, la felicitat». «Què és això de l'amor de les tres taronges?», pregunta el príncep. «I com puc trobar aquesta felicitat de la que parles?». «Hauràs de buscar en un regne on abunden els bancals de tarongers i els seus fruits, les taronges», li contestà. «I a on se troba aquest regne?». «Tindràs que anar junt, molt junt, i per supost, deuràs anar molt preparat i posar molta atenció, pois en el lloc on tu vas, com en totes parts, n'hi han coses bones i roïns». La dona s'acostà d'ell i li digué en un murmur: «L'hort on se troben les tres taronges captives està plena d'alimanyes que intentaran impedir que entres». «I què tinc que fer per a rescatar-les?». «Deuràs omplir les teues alforges de llepolies, dolços i caramelos, de totes les formes i colors. En la nostra terra n'hi ha molts, aixina que no te serà difícil, perquè sense tots ixos confits no podràs agafar ninguna de les tres taronges». «Però com ho faig?». La dona li explica: «Abans d'entrar en el bancal has de llançar al mig de l'hort un bon grapat de llepolies. Les alimanyes, que són molt llèpoles, acudiran lleugeres a per elles, i mentre s'estan entretingudes menjant-se-les, tu arrencaràs la primera taronja de l'arbre. En acabant has de repetir la mateixa operació fins a tindre en les teues mans els tres fruits captius». El príncep pensà un moment lo que la dona li havia explicat. «Moltes gràcies, senyora. Contaré a mos pares esta història i es demanaré permís per a m'emprendre el camí en busca de la mort de les tres taronges». I dit i fet, li ho contà tot a sos pares i encara que en un primer moment estos se varen negar per tractar-se d'un lloc massa llunyà i desconegut, acabaren per donar la seua aprovació. El jove es començà a organitzar tot lo que la dona li havia dit que s'emportara. Demanà als criats del palau que prepararen dos mules i un cavall i que les alforges de les mules les ompliren de tot tipus de llepolies. També carrega, com és natural, aigua i menjar per a tan llarg viatge i en tot ja dispost partir només clarejar el dia. Passar per camins estrets, travessar serres, però passar les diverses jornades de camí, els bancals de tarongers seguien sense aparèixer. El cansanci feia mossa en el seu cos fins que un dia, des de l'alt d'un tossal, divisà un gran verger ple de tarongers. El príncep respirà tranquil, havia trobat el que buscava. Molt dispost, baixà fins als bancals. «Quin de tots estos horts serà el que conté les taronges captives?», se pregunta. Immediatament recordà el que li havia dit la dona. Havia de buscar aquell que estiguera ple d'alimanyes. Com de menut havia sigut instruït per a diferenciar el bé i el mal, pronte donà en el lloc on se concentraven aquelles bèsties. Però per ser molt tard, decidí dormir i esperar el nou dia. Només despertar i ans d'enfrontar-se al seu comès volgué desdejunar, i a l'anar a fer-se el cafè se donà compte de la poca aigua que li quedava. «En quant acabe tot això, tinc que buscar una font i omplir les cantimplores d'aigua fresca», se digué. I es posà mans a l'assumpte. Preparà els dolços, anà fins al bancal i llançà al mig del camp un sac ple de caramelos. Les alimanyes, que com ja sabem eren molt diepoles, s'afanyaren en engolir tot el que els havia tirat, moment que aprofita el príncip per agarrar la primera de les taronges. «Uf, quin esglai més gran he passat!», exclama en veu alta. En acabant, fent-se l'ànim repetir dos voltes més aquell periple, aconseguint el segon i el tercer fruit. «Ja tenia les tres taronges! Per fi les havia agafades!». Ara ja estava tranquil i podia tornar a casa. I així no ho feu, tornant sobre els seus passos, començar el seu regrés a través de serres i de camins angosts. Mentre la set anava intensificant-se tant en ell com en les mules. No li quedava ni una gota d'aigua en les cantimplores i no hi havia senyal de ninguna font ni de cap de riu. De sobte recorda que les taronges escorregudes trauen un suc molt bo i molt sa i sobretot molt abundant, de manera que, si es premia una d'aquelles tres taronges que ell havia lliurat del seu captiveri i se bevia el seu suc, podria saciar la set. Agarra puix una taronja, la pelà i l'obrí, però quina fou la seua sorpresa al veure aparèixer davant d'ella una bella i jove dona. «Cavaller, dona'm de beure!», l'implora. «Ho sent, senyoreta, però no tinc gens d'aigua». «Puix me'n torni al taronger!». I dit això, la xica desaparegué. El príncip queda perplex i torbat al veure el que havia succeït, però seguia el seu camí encara que prou desconcertat i pensatiu. Al cap d'un temps no massa llarg i sense poder aguantar més la set, decidí provar sort en la segona taronja, però en obrir-la ocorregué exactament el mateix. Una bella jove se materialitzà davant d'ell. «Cavaller, donem de beure!», li demanà. «Ho sent, no tinc ni gota d'aigua», contestà el xic. «Puix me'n torne al taronger!», i desaparegué. El príncip, més preocupat si cap, seguia el seu camí decidit a no obrir de cap manera l'última de les taronges i buscar com fora una font d'aigua. Seguí i seguí buscant abrasit de set, fins que aplegant a les terres del seu regne trobà una font a la fi. Donà de beure a les mules, assecià la seua pròpia set i omplí les cantimplores. En acabant, observà fixament la taronja que li quedava i després de pensar-ho molt, optà per obrir-la. Al igual que les dues últimes vegades, aparegué una jove, més bella encara que les anteriors. «Cavaller, donem de beure!», prega la xica. El príncip li acostà l'aigua i ella begué. «Com te diuen?», li pregunta. «Me diuen Inés i t'agraïsc molt que m'hages lliurat de l'enxís que em tenia captiva. Jo sóc Andreu i sóc el fill dels reis d'este país». El jove se trobava meravellat en tot allò i pensant anar al castell i contar als pares aquella odissea, però abans devia portar-li a la xica roba de cua per a presentar-la. «Tu espera'm ací, no tardaré en tornar». «D'acord, ací estaré». El príncip partia a l'encontre dels reis, als que, a més d'abraçar i contar tota l'aventura, informà de la presència de la jove donzella i de la seua intenció de presentar-los-la per a casar-se en ella. «Besa per ella i porta-la per a poder conèixer-la», li demanaren els monarques. «En seguida», contesta el fill, mentre s'eixia per la porta cap a la font on estava esperant-lo Inés. Mentrimentres, just pel lloc on estava la xica, acertà passant una bruixa que en vore-la li preguntà. «Com és que estàs ací tan a soles?». «Estic esperant el príncip Andreu, que ha anat a portar-me roba de cua per acudir al palau i presentar-me a sos pares», respongué la vella jove. La bruixa reflexionà. Esta era una bona ocasió per engatussar al príncip i convertir-lo en el seu marit, encara que fora furtant-li la una altra. «T'agradaria que t'arreglara el moño?», pregunta la bruixa. «Aixina estaries més bonica a l'hora de conèixer els reis». «De veres faries això per mi? Sí, sí que m'agradaria», respongué la jove Inés molt emocionada. La malvada dona començà a pentinar suaument, però al moment tragué de la bolsaca una agulla molt menuda i, utilitzant els seus poders malignes, li la clavà a Inés en el cap. Immediatament, nostra jove se convertí en una preciosa palometa de molts colors. La bruixa, auxiant-la en les mans, anà ajuntant-la de la font fins que desaparegué. Se col·locà en el seu lloc i esperà que aplegara el príncip. Als pocs minuts arribà el templat Andreu, que al veure aquesta jove tan horrible quedà espantat. No s'ho podia creure! «Com és que t'has tornat tan...?», Morena, pregunta el jove sense atrevir-se a dir-li lleja. Del sol, de la serena i de l'aire de la mar, respongué la bruixa. Andreu, encara que dubtava que la seua Inés haguera pogut canviar tant, complí la seua paraula i m'emprengué el camí junt a la jove cap a la vivenda real. Durant el trajecte, cada volta que la mirava li assaltava la mateixa pregunta. Però com és possible que t'hages tornat tan... morena? I ella sempre contestava lo mateix. Del sol, de la serena i de l'aire de la mar. En arribar al castell i com els monarques ja estaven esperant-los, el xic presentà la jove que, com era natural, no causà molt bona impressió als reis, més com el seu fill ja s'havia compromès, acceptaren sense xistar la decisió del príncip de casar-se en ella. En el palau estaven tots molt afaenats preparant-ho tot per al gran dia. Faltava molt poquet per a la boda real. El sol lluïa aquell matí i la parella que anava a casar-se, un templat jove i una falsa donzella, passejava pels jardins aliens a tot aquell treball. «Mira quina palometa tan bonica ve seguint-nos», senyala el príncip, que no podia apartar la vista de la paloma de vius colors que sobrevolava els seus caps. «Deixa-la, deixa-la!» La disfressada bruixa pegava manotaes intentant auxiar-la i que desapareguera. «Però mira que bonica és!» «Que la deixes!» exclamava l'impostora sense parar. Però Andreu, que pareixia hipnotitzat pel seu vol, aconseguia atrapar-la. «És preciosa!» «Solta ese horrible animalet!» «Què és lo que té en el cap?» El príncip l'observa de prop i veu que tenia una agulleta en el cabet. Estira d'ella i la palometa immediatament se convertia en la fermosa jove que havia deixat en la font i que havia conquistat el cor del xic. Comprenent l'engany al que havia sigut somès per la bruixa, demanà als soldats que la capturaren, li llogaren els cabells a la cua d'un cavall i que este l'arrastrara per tots els carrers de la ciutat. En acabant, dugué a la jove a la presència dels reis, contant-los tot lo que havia ocorregut i els demanà permís per a fer-la la seua princesa. La boda se celebrà en grans festejos en totes les ciutats i pobles del regne. El príncip Andreu havia trobat l'amor en la jove Inés, i tot gràcies a aquella dona que li parlà sobre l'amor de les tres taronges.